Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona nit tingueu, tots i totes qui ens escolteu en qualsevol dels tres horaris de difusió, dijous, divendres o el cap de setmana. O bé, tant és el dia, mitjançant qualsevol dels canals on estem. No em direu que no us ho posem fàcil per escoltar Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Això és perquè no us podeu perdre aquest programa sota cap concepte. I el d'avui, tampoc. Un programa ben entretingut que comença ara mateix. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents. Us donem una cordial benvinguda. Música.
Cool.
Aquesta àrea tan preciosa que us hem ofert d'entrada avui és, haig de dir-ho, una de les meves favorites. Es tracta de De per questo instante solo, àrea de sesto del segon acte de la Clemenza di Tito de Mozart, la seva penúltima òpera. Una òpera on, malgrat alguns que en critiquen la música com a producte d'una inspiració gastada, en el meu parer Mozart va assolir cims de veritable perfecció i refinament. Només aquesta sola òpera sèrie, composta sobre un llibret original de Metastasio, esborra d'una plantofada les milers que d'aquest gènere s'havien compost durant tot el segle XVIII. I aquí ho deixo. La versió era la de l'exquisida mezzo-soprano nord-americana Susan Graham amb l'Orquestra of the Age of Enlightenment dirigida per Harry Bickett. I ara correm tots a saber el perquè d'aquesta música. Doncs sí, senyors i senyores, ja el tornem a tenir aquí. Benvingut, Albert, a l'edició número 2 de Allo Flamaric.
Moltes gràcies. Només hi falten aquí aquelles mamachichos, ja, rotllo José Luis Moreno
bueno,
i tot
bueno,
això.
Ja m'estàs posant això de Berlusconi.
Les noies flor del Parsifal.
Deixem-ho així. Avui, llibre de Mozart, el final de Wagner i el cine i una òpera que no coneix ni el Tato.
Correcte.
Doncs ja està, ja veureu, ja veureu. Ple de sorpreses. Molt bé, doncs espero que hagis estat d'acord amb la tria de la música d'entrada que il·lustra en part aquest llibre que ens presentaràs avui.
Doncs sí, estic evidentment molt d'acord i si no hi estigués d'acord doncs poc podríem fer aquestes alçades. Però vaja, sobretot perquè ets tu el director del programa. Però sí, va bastant bé perquè evidentment tenim un llibre de Mozart que va sortir fa un parell de mesos, a finals d'agost, principis de setembre, de l'editorial Acantilado, que ja sabem que la seva col·lecció de música és molt punyent i molt interessant, sobretot en l'àmbit de l'assaig. Es tracta de Mozart en el umbral de su plenitud, al servicio del emperador, de 1788 a 1791, per tant, els últims anys de vida de Mozart, correcte, obra de Christoph Wolff, que té una fantàstica monografia que cap a l'any 2001 o 2000 va editar editorial Manontropo sobre Bach, una monografia molt bona en dos volums, sí. I aquest llibre de Mozart doncs, també és una exquisidesa. És un llibre que la seva lectura atrapa, jo he gaudit moltíssim llegint-lo, sap construir els fils argumentals, desvetllar les incògnites, sap generar expectació, sap quan treure les dades rellevants, és a dir, des d'aquest punt de vista és brillant,
que
i a més el...
Que és com una novel·la, quasi, doncs.
No, però sap generar molt bé aquesta...
Tècnica novel·lística, diguéssim, no?
Sí, té un punt, però de novel·la res. El que passa que és un assaig molt ben construït, sobretot, insisteixo, en com fa sortir les dades. Jo pensava, dic, ostres, un altre llibre de Mozart, no? Perquè jo en tinc ben bé 15 o 16 de llibres de Mozart. I feia una certa... No diré mandra, però... Bueno, ja ens entenem, no? Però realment el recomano fervorosament, perquè, a més,
bueno,
La tesi que té l'autor és aparcar el tòpic sobre el sentiment de finitud en Mozart els darrers anys, no? Aquell tòpic de vida, del presagi de la seva mort, i tot això, entre les moltes coses que fa, t'ho desmunta amb moltes dades, algunes d'elles que encara no havien comptat amb elles els especialistes, i realment t'ubica molt bé en la Viena imperial aquesta a partir del desembre de 1787, perquè a partir de la mort de Gluck ell és nomenat compositor de càmera de la cort, uh-huh, amb una sèrie d'avantatges que tenia, i això et permet veure doncs el floriment dels darrers anys de Mozart d'una manera espectacular.
Sí, que t'anava a dir que això, la novetat és la traducció a l'espanyol,
sí,
perquè
exacte,
això que està feta per Ramon Andrés. Per això ja existia en anglès aquest llibre, no?
Sí, del 12,
si no
vaig errat, és del 12, mm-hmm, però inclou, per exemple, algunes dades que als anys 90 es van redescobrir. Sí. A més, ja es basa en moltes fonts, estudi de documents, testimonis d'època, per sostenir precisament aquesta tesi. No és ni una biografia ni un estudi de les darreres obres, tot i que hi ha de tot. Per exemple, els dos primers capítols són sobre la vida, els tres últims sobre l'obra, i el tercer capítol és una espècie d'annexa.
Molt bé, que també està bé que surti, perquè abans parlaves d'un altre llibre sobre Mozart. Bueno, ara feia temps que no sortia res important sobre Mozart, crec, perquè bueno, l'any 1991 van sortir com bolets,
sí,
els llibres. Aquella època hi havia un que es va morir, que era el Robbins Landon, que era,
sí,
un gran,
sí,
expert, que aquest em va treure fotim bé. I bueno, jo aquella època em vaig comprar molts de llibres de Mozart, i ara feia temps que, bueno, com que no hi ha cap aniversari d'aquests rodons que s'aprofiten per treure llibres i discs a mansalva, mm, però ja està bé, no?, que surti, més si és tan apassionant com ens dius. Jo no l'he pogut llegir, no he tingut temps, però vaja, et crec el que ens estàs dient.
Sí, sí, és una monografia, insisteixo, magistral, de referència metodològica, i jo crec que de culte, un discurs magníficament lligat, amb una prosa, insisteixo, amena, densa, amb una mirada molt lúcida. A més, té incisos, com sempre hi ha en aquest tipus de treball, sobre personalitats, sobre el Van Swieten, que ja per ell mereixeria una biografia, que suposo que en alemany o anglès deu haver-hi, però aquí en castellà no n'hi ha cap traduïda, sobre el Carl von Lichnowsky, que va ser un dels seus mecenes en aquest temps, que se'l recorda més per ser mecenes de Beethoven, i també sobre l'entorn bachià de Leipzig, perquè hi ha un fil que desenvolupa molt bé el Christoph Wolff, que és sobre els viatges que va fer en aquest temps fora de Viena, a Leipzig i a Dresde,
a Berlín,
exacte, sí, i la influència que hi ha de l'obra bachiana en l'obra en Mozart, per exemple, l'obertura de la flauta màgica, el fugat, etcètera. Mm-hmm. És un llibre realment molt interessant. En el cas de les obres concretes que tracta l'últim capítol, el sisè, sobre esbossos que va deixar mitges, el cinquè sobre el Rèquiem i la música sacra, i el quart, que és el que ens afecta més directament a nosaltres, tracta sobre el que s'anomena Vera Òpera i la flauta màgica, és a dir, ens parla la Clemenza di Tito, ens en parla poc, i després ja el dedica a la flauta màgica.
Bueno, jo ho tenia aquí apuntat per dir-ho, però en quant a òpera, si cobreix aquest període del 1788 al 1792, ha parlat Così fan tutte, també. Hauria de...
Sí,
que és del 1790.
No, sí, però no el tracta. Se senta més en aquestes dues, en aquestes dues últimes, sobretot a la flauta màgica.
Sí, esclar, com tothom.
Sí. Però és interessant, aporta una perspectiva doncs força interessant, tant en les qüestions musicals que explica com en el context de creació, etcètera.
Bueno, doncs mira quina mala pata, perquè el segon fragment que havia triat per posar un so musical en aquest llibre és de Così fan tutte, perquè, vull dir, Flauta màgica és aquella típica òpera que a mi ara mateix em té saturat.
Sí,
com Carmen,
vegades,
com la Traviata. Es fa tant. Es fa tant que arribes a avorrir-la. M'encanta, però, diguéssim, no farem-la, no posarem la flauta, posarem Così fan tutte, que va i no en parla, mira que bé. Bueno, doncs serà el... també una mica lligats pel temps, una peça curta, que és el tercet deliciós, Suave si el vento, que ha triat una versió, que en tinc moltes jo, de versions de Così fan tutte, tinc potser 12 o no sé, per ahí. Bueno, he triat una que és amb la Pilar Lorengar, Fiordiligi, Teresa Berganza d'Orabella i Gabriel Baquí i Don Alfonso amb la London Philharmonic Orchestra sota la batuta de Sir Georg Solti i és del 1974.